Seixadamplada 2.0, l'espai de Ràdio Illa sobre llengua, cultura, dansa i cançó de Formentera.
Els dilluns de 12 a 1 de la tarda i els dissabtes de 8 a 9 del vespre, amb na Paquita de na Pepa.
Al 107.9 FM i sempre que vulgueu a radioillaformentera.cat.
De vores posa ja fer...
Benvingudes, benvinguts en el primer programa de Seixadamplada 2.0. Us parla na Paquita de Can Xumeu de na Pepa i us acompanyaré cada dilluns de 12 a 1 de la tarda. I per qui no ens pugueu escoltar en directe, recordeu que tenim la remissió els dissabtes de 8 a 9 del vespre. I sempre que vulgueu, a radioillaformentera.cat. Amb aquest programa que començam, avui volem donar veu a la cançó redoblada recuperant una part dels programes Seixadamplada dels anys 80, on entrevistarem a gent de les pitioses vinculada amb les tradicions, la cançó i el ball. Tendrem un taller de paraules oblidades i farem lectura d'una cançó que després escoltarem tots junts. Per això ens ajudarem del cançoner de les pitioses i, com no podria ser d'una altra manera, tenim en nosaltres Antoni Manonelles Boller, que ens ajudarà a entendre el cançoner tant per aquest programa com perquè el pugueu escoltar des de casa vostra. Abans de començar el programa d'avui, voldria donar les gràcies públicament a Isidor Marí i a en Xumeu Joan per les cançons que donen sintonia a Seixadamplada 2.0. La cançó d'Espous d'en Isidor Marí, que la podem escoltar a l'àlbum En separança de l'any 2006, i la cançó Pitioses d'Aires formenterencs, que la tenim a l'àlbum Rosa Mar i Falsia de l'any 1993.
Gent pitiusa.
I encetam aquesta secció de gent pitiusa amb un pitius polifacètic. Ell és sonador, cantador, caramaller i moltes coses més que ell ara m'ho contarà. M'atreviria a dir que la figura principal o s'ànima del cançoner de les pitioses, Toni Manonelles. Bon dia.
Bon dia, salut.
Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-me en aquest primer programa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Encantada de tenir-vos com a primer convidat, com no podria ser d'una altra manera. Toni, com deia, sou sonador, ballador?
Justament vaig començar a sonar perquè el meu movem-me, qualsevol que m'ha vist ballar ja sap, de qualsevol estil ja sap que no és el meu. Sonador d'aquella manera ho he set durant bastant de temps, un no ho deixa de ser, segur. Llavors sona més poc o sona més, que això és una altra cosa, però no estic molt amb actiu amb cap colla, si és això el que hem de pensar per estar amb actiu, però sí, sonam, bufam sa flauta.
Bueno, ja és molt. També sou cantador?
Bé, cantam, sí, tothom canta en sa dutxa, jo canto dins i fora.
Molt bé. Antoni està en su grup Un parell de tres?
Correcte, sí.
Sí. I que heu fet alguna actuació també per aquí, per Formentera, hem tingut el plaer de poder-vos veure.
Moltes gràcies. Sí, hem arribat a venir a Formentera i, bueno, cap al nord hem anat una mica més lluny, hem arribat fins a Lituània i també per Geòrgia, Itàlia, Sardenya, unes bandes hem anat.
Molt bé. Carameller també?
Sí, també he retirat. Fa molts anys que ja no cantam en la colla de l'esquadra, vull dir, de Sant Josep de sa Talaia, tot i que això no lleva perquè alguna vegada no es puguem tornar a juntar puntualment.
Ah, que bé, clar que sí. I us volia demanar, quan vareu començar a interessar-vos per les tradicions?
A veure, una mica tardanament, he de dir, sí, veiem. Bé, interessar-m'hi diríem que és adolescència una miqueta. I en el començament, la primera cosa que m'hi vaig posar una mica va ser justament amb això de sonar, i m'hi vaig posar quan vaig tenir carnet de conduir, per tenir un cotxe i poder anar fins a la banda de les païsses, on hi havia en Pep Mossenyes, que era sí. En aquell moment l'únic, bueno, no era l'únic, però sí que era el que estava més actiu i que va començar o va seguir les feines que abans havia fet en Toni Petit, ensenyant.
Sí, i tant.
I vaig anar allà a mirar d'aprendre de sonar flaut i tambor.
Ah, molt bé, molt bé. Dos grans referents que sí, tant, llavors tant, hi havia pocs de sonadors.
És que era el moment més baix, una miqueta. Diguem que, jo diria que en Pep Mossenyes és artífex de que d'alguna manera fos el punt d'inflexió i tornar a saber molts de sonadors. Fins a arribar al dia d'avui, que jo crec que en la història de les Pitiuses mai hi ha hagut tants sonadors com
avui tenim,
dia,
avui
tenim
en
avui
dia.
En dia, sí, justament.
Sí que es va, sí, sí, sí. Passàrem de badar quan començàvem a fer les colles, a muntar colles i muntar ballades, de tenir dos o tres sonadors a haver-los d'anar a buscar.
Sí, això passava, sí, sí, sí. I, de fet, perdona, me'n recordo una anècdota que comentava en Pep Mossenyes, parlant dels temps tan dolents en què ell hi va tocar, mantenir aquesta tradició que deia que quan ell anava sonant per les professors, més d'una i més de dues vegades els apedregaren. I no els apedregava gent de fora, eh?
Ja,
érem
no,
els eivissancs mateixos.
Els mateixos eivissancs, sí. Temps durs.
Allò era el passat, allò era... es volia ser modern.
Exacte, sí. Sí, sí, fixeu-vos.
Bueno, com canvia
es volia ser modern.
Exacte, exacte.
I avui en dia estan buscant ses arrels.
Exacte, exacte. Buscar ses arrels a sa modernitat actual.
A sa modernitat, exacte. I parlant de buscar arrels, Antoni Manonelles, junt amb en Miquel Mayordomo, són autors del llibre Vall Pagès Orígens, publicat l'any 2018.
Correcte.
Llibre, per cert, que recoman llegir, que entre moltes coses interessants que hi podem trobar està el fet de lo diferent que eren ses ballades antigament a com els coneixem avui en dia.
Com el dia i la nit.
Sí, tot sí, canvia, eh?
Sí, molt. Tot i que he de dir, i no Paquita perquè vos estigueu aquí davant meu, que tornem també amb això una miqueta a entrar pel bon camí, poquet a poquet.
Sí.
I aquí, des de Formentera, sou capdavanters amb aquest aspecte, amb molts altres, però amb aquest aspecte també de recuperar les ballades simplement pel gust de ballar,
sí.
No per fer un espectacle folclòric. On uns
correcte,
actuen i els
sí.
altres asseguts o drets s'ho miren i piquen de mans.
Sí, això és una cosa a tenir en compte. La gent ha de participar, tant els que fa colla com els que està en el públic, que tenga ganes de ballar i ha de ballar, de poder ballar tothom,
exacte.
Com es feia antigament.
Exacte, per tenir, si volem tenir, una part de la nostra cultura, en aquest cas del ball, com una cosa viva.
Exacte.
Una cosa viva. Sí. Aquesta és la cosa. No una cosa de museu exposada.
Sí.
Una cosa viva.
Sí, sí. I això mos toca en els que estan més dins.
Exacte.
És fer-hi força.
Just, just.
Amb això d'aquí. Clar que sí. Parlant de ballades o de balls, a la curta, a la llarga, hem de dir aquí, ses 9 rodades o 12 rodades, com es diu a Eivissa, i sa filera. Se diferenciï a la curta i a la llarga, no és sa curta i sa llarga.
No, de cap de ses maneres. I molt content estic de que faceu menció d'aquesta manera de dir ses coses ben dites i que justament un dels pocs casos en què jo vaig sentir a dir tota s'expressió, no només dir la curta, perquè dir la curta i la llarga, en sa gent de 50 anys per amunt, o 60 anys ja per amunt, encara es manté prou bé. Però per què dèiem la curta i la llarga i no dèiem la curta i la llarga? Justament perquè és una abreviació d'una expressió.
Clar.
A la curta i a la llarga. I ja sabem que en su nostre parlar, quan qualsevol expressió que comenci per A, darrere no hi va l'article salat, hi va el literari.
Exacte.
Giram a la dreta, a l'esquerra.
Sí.
Anam a les palpes, a les urtes, al remo, a la vela.
Exacte.
I és hora de ballar. Perquè totes aquestes coses mos indiquen maneres per compte de coses concretes. I en su ball, quan deim a la curta i a la llarga, estem indicant dos maneres, dos estils de ballar. I llavors, dins aquests estils, hi pot haver altres balls. Per exemple, el ball de la filera o el ball de les 12 o de les 9 rodades serien dos maneres de ballar concretes dins l'estil de la llarga, a la llarga. I això és el que us volia dir al començament. Justament vaig sentir d'aquí de Formentera en Pep Simón, que ho deia claríssimament, de ballar a la curta i a la llarga. Jo, la primera vegada que ho vaig sentir a Eivissa, va ser una majora, que ja fa anys i panys que Masquina ja no hi és entre naltros, de sa cala, que varen anar a entrevistar-la quan jo tenia, bé, això, 19 anys, o sigui, estan parlant de fa 40 anys.
Fa 4 dies.
Sí, fa 4 dies. I per primera vegada mos va dir això de la curta i a la llarga. I llavors va ser com vaig caure de sasa, de per on venia la cosa, perquè jo sabia que era així, però no tenia idea de per què.
Clar, és el que mos passa moltes vegades, que ho sentim, o perquè mos ho conten els nostres majors, o... però no acabam d'entendre el significat real d'aquestes expressions o de per què es diuen així. Tenc un dubte. Les 9 rodades i la filera, tant es ballaven a la curta com a la llarga?
A veure, jo només ho he conegut a la llarga. Jo només ho he conegut a la llarga. El que passa que he sentit sonant a la curta, i ara us parlo específicament de la part sonada, però que podria tenir implicació per tot això,
sí, tant.
Sonar curtes repicades.
Ah, sí, val? Sí, sí.
I jo m'havien arribat a dir, gent major d'aquesta que us parlo d'entrevistar, a dir, no, és que clar, és que a l'hora de ballar es ballava també una mica diferent. Com? No ho sé.
No,
m'ho han dit.
Clar.
Que fileres i 12 rodades es ballassen a la curta. Jo no vull posar setmanes foc ni per dir ni per sí ni per no, però no ho havia sentit a comentar. No ho havia sentit a comentar.
D'acord, idò, ho deixarem en l'aire. Ho deixarem en l'aire. I un tòpic, però ho he de preguntar. Balls de boda? Ses 9 rodades de filera?
No, en absolut, en absolut. Mira, us explicaré una miqueta d'on neix això. Això no ho inventam els eivissencs. Això és un fet comú, un tòpic fals, ja ho puc dir ara, inventat pels grups folclòrics en temps una miqueta de coros i danses. És a dir, quan explicaven els balls que feien, necessitaven una explicació del conjunt. I moltes vegades deien, bé, aquests balls representen una boda. Bé, els primers grups de coros i danses, el primer que es va fer a Eivissa, va sortir fora i va sentir el que comentaven els altres i va pensar, ui, per un espectacle folclòric estaria molt bé explicar-ho d'aquesta manera.
Poder explicar els balls, les danses.
Exacte, perquè una boda pareix que dona molt de joc per poder explicar coses, no? I llavors te diuen barbaritats, com per exemple, sa filera, ses ball que ballava, sa núvia en ses seus dos dames d'honor.
Sí, i a més s'acabava blanc i enmig, no?
Dama, però anem per parts, o sigui,
sí, també.
Dama d'honor, dames d'honor en bodes tradicionals eivissenques, perdó, d'on ha sortit
també,
això?
També
això,
és cert això, que no té massa, es cau pel seu propi pes.
Això cau pel seu propi pes. I llavors ve el de sa núvia, i evidentment sa núvia, i do serà sa que vaiga de blanc, perdona, en temps que anaven de gonelles blanques, les núvies no vestien de blanc perquè fossin núvies, sinó perquè era la manera de vestir.
Perquè era la moda, entenem que hi havia llavors.
Mireu les fotos antigues, no importa que aneu més de 3 generacions endarrere i veureu que aquests vestits blancs de dona no existien. Però llavors va venir el de les 12 o 9 rodades i deien, no, clar, és que això també és el ball dels núvies i tal. I Sant Tornem-hi. Balladora vestida de blanc per acabar de núvia. Ai, bon Déu. I és que resulta que ni una cosa ni l'altra. El ball de les 12 rodades mai no ha set un ball de bodes en què ballassen els núvies especialment. No. El que sí és cert és que on va resistir i va mantenir-se aquesta manera de ballar, aquesta modalitat antiga del ball a la llarga, va ser en ses bodes, per mort de que era on es feia el ball més protocolaritzat, aquesta paraula no me surt mai, però vaja, que
ara
duia
sentit
més càrrega de protocol,
sí.
I una parella amb honor d'aquestes bodes, ergo, dels nuvis, feia aquest ball. no perquè fos un ball de bodes, sinó perquè ja havia passat de moda a qualsevol altra banda i només es mantenia les bodes perquè allí el protocol era molt estricte, molt més que no qualsevol altra ballada de pou, on simplement es feia a la curta la primera ballada per encetar i de vegades també per acabar, i tot l'altre ja era llarg, a la llarga. Les 12 rodades ja era un ball que quan es va crear això del folclorisme ja estava quasi, quasi oblidat.
Sí.
I es va rescatar, o sigui, es va rescatar, no, es va promocionar d'aquesta manera en els espectacles folclòrics. Greu error. No és un ball de bodes. No ho ballen els nuvis, especialment, que ho podien ballar. Val. Era, si tant voleu, i això és una cosa que és una teoria una miqueta meua, si tant voleu, és a dir, no puc posar una setmana a foc, però per jo, actualment, sí que pens que les 12 nou rodades és la manera completa de ballar a la llarga. Clar. I quan ballam a la llarga avui en dia estan ballant les darreres 3 rodades.
Les darreres 3 rodades, que serien les 12 rodades.
Aquí vendria la diferència de per què les 12 rodades començam a dir-li 9 rodades. Perquè començam a perdre de vista que tot era un.
Que tot era un ball sencer.
Exacte.
I les 9 rodades, perquè no són 12 rodades aquí, perquè ens falten les 3 darreres rodades.
Quizà a Formentera agafar-ho la nomenclatura més moderna. Podria ser, podria ser. No ho tinc clar. De totes formes, sí que avui en dia es fet de dividir aquestes 12 rodades amb unes primeres on el ritme és més lent i llavors creixi'l i fer més ràpid a lo darrer, això és una innovació dels anys 80, del segle XX. Era així. Tampoc no hi havia una sonada especial.
No,
per les 12 rodades. Era la mateixa. Jo, quan vaig començar a aprendre a sonar, es ballava en el mateix ritme. I en gravacions i filmacions que he vist més antigues, he vist que havia set així sempre.
Molt bé. Pues, aquí agafam nota de tot això que ens conta en Toni, interessantíssim. I un altre tema, una mica també de debat, la posició dels braços de la balladora.
I la síndrome de la gonella virtual.
I en això anàvem, versus gonella virtual. Què hi fèiem amb això, Toni?
Què fèiem amb les mans? On les posam?
On les posam, a les mans?
A veure, clar, aquí...
És que si veiem fotos, qualsevol foto, una mica antigues, les balladores duien les mans quasi bé de qualsevol manera.
Veure,
no hi havia una...
No hi havia una única manera. De fet, el que hi ha hagut és canvis de la manera de dur les mans en funció de les modes. Això va anar canviant, van ser estils. O sigui que si anàssim a lo més antic, ens trobaríem que les dones duien, clar, com explicar això sense imatges, però les dues mans pujades en el colzo, d'aquesta manera que veiem a la balladora en su ball de les 9-12 rodades, quan es posa cara per cara en su ballador i es posa davant les castanyoles i una miqueta més obertes cap als costats, d'aquesta manera. Llavors es va canviar i varen baixar un braç, i aquest braç es posava colzat damunt la cinta i l'altre es mantenia dalt. Llavors va baixar també l'altre, i els dos braços colzats, de vegades posant-hi la mà davant. Llavors, un braç per amunt, i l'altre agafant-se una ella, fent com un pessiguet i aixecant-la una miqueta, no estenent-la cap al costat, com per error varen malinterpretar les senyoretes de Dalvila, que quan temps de curiositat se'n tornem-hi, varen començar a posar, cosa que les pageses no havien fet mai.
No, és perquè això d'ensenyar tant...
No. Això és estirar l'agonella cap al costat, cap enfora, això no s'havia fet mai. Això va ser un error d'interpretació. Però el problema és que aquest primer grup varen néixer llavors altres, i així es va començar a ensenyar.
Sí.
I llavors hi ha pràcticament totes, hi ha casos excepcionals d'alguna balladora que fa alguna ballada i que no ho fa, atesen segon ella cap enfora. I llavors va arribar el moment de llevar-nos la roba d'època per tornar vida i naturalitat en els nostres balls. I que ens trobam? Que algunes al·lotes, bé perquè duguessin calçons o encara que duguessin falda, te posaven la mà i agafant un pessic a l'aire d'una cosa que no hi era, una gonella que no hi era, ergo, com dirien els moderns, una gonella virtual.
Sí. Sí.
Un error de Matrix, podríem dir. Ballen duent virtualment una roba que no duen. No, si avui en dia ballem amb una altra roba, adaptem totes aquestes postures que hem comentat dels braços, adaptant-les a la roba que tenim. I si duim una gonella, una falda, evidentment agafem aquella falda. I si no sí. la duim, podem posar les mans d'altres maneres.
Sí, 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 o agafar-nos un cantó d'una jaqueta o...
Per exemple,
qualsevol
per
cosa.
Exemple, per exemple, això seria una adaptació a una prenda que no es duia abans i una manera d'agafar-la.
Molt bé, molt bé. Sí, perquè és cert que es cantonem, es canvies ballades, veiem quan una atleta pues, posa sa mà virtual així, entenem que és que representa que està agafant sa gonella.
Però clar, és que no ho ha vist mai, no sap no allò, diu, i que està fent en sa mà aquella, que agafa.
És una mica, sí, queda una mica estrany,
sí, sí,
la
sí.
veritat. Pues molt bé, Toni, moltes gràcies per tota aquesta... aquesta disciplina, aquesta lliçó de balls i ballades. També direm que en Toni Manonelles és autor del llibre En lluc d'Aifa i els horts de ses feixes i més nou encara, Una barqueta de moros, la història d'un romanço. Estan parlant de romanço popular que anava a dir tots coneixem, però de diferents versions. Quantes n'heu trobat, Toni?
A veure, jo per quan vaig publicar el llibre n'havia trobat 29. Hores d'ara ja me n'han passat 3 més.
Wow.
I, curiosament, cap ni una d'iguala. No només perquè siguin petites diferències d'alguna paraula que canvia, o... no. Realment, el que m'he trobat és que quasi totes les... No, totes les versions eren incompletes. Però, per altra banda, vaig tenir sort... de que les parts que faltaven no eren les mateixes amb una versió i una altra. De manera que, teant i cosint...
Quin trencaclosques.
Sí, un trencaclosques de 29 peces amb subpeces, diguem, d'aquesta manera.
Sí, sí, sí. Sí.
He pogut atrevir-me a fer una cosa que seria com una reconstrucció aproximada, perquè, evidentment, és impossible encertar-la al 100%, de com hauria pogut ser aquest romanço originalment i amb totes les parts, completar-lo, diguem.
Que és que no és només buscar escrits que ja coneguem, sinó va de parlar amb gent, va de contactar i...
Sí, a veure, per poder fer tot això, bé, primer això, ajuntar totes les versions possibles. I llavors... reconstrueixes com pot ser i a partir d'aquí te surten tota una sèrie de noms, de persones, de llocs, de fets, i bé, llavors has de contrastar què és el que hi ha de veritat amb allò, si és que realment és veritat, perquè hi havia la possibilitat de que el nostre romanço simplement fos agafar un romanço d'una altra banda, li hem canviat 4 noms per fer-lo nostre i ja està.
Sí, sí, sí.
Era això el que passava? O realment havien passat coses en el lloc que es mencionen en el romanço? Bé, per això vàrem haver de fer entrevistes a sí. gent, sobretot de la zona, perquè, clar, si es nomenaven noms de cases, bé, sí. aquestes cases existeixen avui en dia, com està la cosa, no? Amb aquests topònims...
Clar, que... alguns existirien de la mateixa manera i molts altres que no...
Haurien canviat tal i qual, perquè clar. Si no trobàvem cap topònim que coincidís, dius, ui, veiem si no serà l'opció A, de que no era nostre, però sí, vàrem començar a trobar alguns topònims, altres no, sí. que es havien mantingut. Llavors ja ens situàvem més... en un punt més exacte del territori. Però, i aquestes persones que els hi diu que els hi passen aquestes coses, van existir realment? O és ja sa part d'adornament?
Interessant, I, també, sí, clar.
Clar, i aquí ja va ser quan ens vam haver de posar dins els arxius, a buscar dins els arxius documentació d'atacs possibles
sí.
I que coincidissin persones, amb llinatges possibles, noms de casa, i a veure si començàvem a treure alguna cosa. I vam tenir sort, vam començar a tirar d'un fil i va començar a sortir una cosa darrere salt, una cosa darrere salt. Bueno, a veure, tan ràpid tampoc no va ser.
No, no.
Jo mateix vaig estar 4 anys per acabar-ho d'aclarir tot.
Déu-n'hi-do.
Però vaig tenir molta sort perquè vaig poder comprovar que el que es cantava en el romanço amb un 90% és cert, i el 10% que no és cert no és qüestió important, simplement és qüestió per donar-li un poquet més de dramatisme en algun moment.
D'acord.
Però els fets, tal i com es narren en el romanço, s'ha pogut comprovar que van ser totalment certs. Totalment certs, sí.
Mira, quina història.
Sí. Varen poder comprovar a qui li va passar aquestes coses, aquestes dues donzelles pastores de bestiar, les tenim
identificades
amb nom i llinatges. Podem saber amb setmanes de diferència quan exactament va passar aquest desembarcament d'aquesta barqueta de moros.
Mare de Déu.
On sa casa dels fets, on és exactament avui en dia, també ho sabem. On varen anar per aquestes eslotes que s'endugueren els moros, quan tornaren, on tornaren, i si els fets que llavors narren finalment dient que sa mare havia faltat i que son pare es havia tornat a casar, això, si això era veritat o això no era veritat, totes aquestes coses els han pogut averiguar.
I tot això
una
està
gran...
una enfeinada.
Sí, però un gust de fer-la, perquè va ser una cosa en plan una mica detectiu, perquè jo no som historiador, no tinc cap preparació de ni estudis ni coneixements d'historiador, de manera que m'hi vaig tirar una miqueta de cap, i el que sí he trobat, i amb això he tingut molta sort, és molts d'amics especialistes amics, digueu-li d'una manera o altra, que m'han ajudat molt, perquè jo la primera vegada que vaig entrar dins un arxiu, que va ser l'arxiu del Pabordia d'Eivissa, jo vaig entrar allí com un bou per uns encants, vull dir, no tenia ni idea de per on, i vaig tenir, per exemple, un de tants i tants, en Francesc Xavier Torres Peters, que em va anar guiant i me va ajudar molt per poder trobar els documents i poder trobar aquelles persones que buscava dins aquells documents.
I tot això ho tenim en el llibre?
I tot això ho tenim dins el llibre, exacte.
Molt bé. Pues, Toni, us desig molt d'èxit amb aquesta nova feina. Moltes gràcies per aquesta entrevista. Però no abonaneu encara, perquè ara ve una altra secció, la de la cançó redoblada, que és on donarem a conèixer el cançoner de les Pitioses. Recordeu que la podem escoltar a la remissió dels dissabtes de 8 a 9 del vespre i sempre que vulgueu a Ràdio Illa, formentera.cat.
Cançó redoblada.
I començar amb aquest espai des d'on volem donar llum a la cançó redoblada, com ja es va fer en els anys 80, partint d'una idea d'en Vicent Serra, en Vicent Blai, i d'on va sorgir el programa Seixa d'Amplada. Des d'aquí vull saludar a tota aquella colla de gent que el va fer possible, i ara sí, arribam en el cançoner de les Pitioses. Toni, explica'm-vos una mica com s'arriba en aquesta eina, diria, tan important i necessari per al nostre cançoner Pitios.
A veure, Eivissa i Formentera són dues illes petitetes, però és curiós que històricament hem tingut una tradició bastant grossa de col·leccionar cançons d'una manera o l'altra.
Sí.
Siga en CDs, en discs, en LPs, amb llibres de cançoners, amb cançons publicades aquí i allà de forma més puntual, amb algun altre llibre dedicat a altra cosa, amb pitiusos, amb diaris... Hem tingut gent dedicada a recopilar aquestes cançons. Isidor Macavich, Xacuters de Balafi, tants d'altres. Però és que, a més, teníem aquesta tradició més antiga d'aquestes plaguetes que hi havia moltes cases on, per a moltes vegades, fer pràctiques de cal·ligrafia, s'escrivien cançons perquè era el que un tenia dins el cap i podia practicar. Però aquelles plaguetes varen quedar moltes cançons agafades, això. I llavors tenim els majors i les majores, que teníem aquestes grans biblioteques dins els seus caps.
Sí, increïble.
De tantes sí. i tantes cançons i aquesta capacitat memorística que han perdut avui en dia. Bé, molt de material, molt dispers i de vegades mal de bastar per aquells que mos agrada trascantar tot això. I vaig, vàrem pensar. I si agafàssim i ajuntàssim això d'una forma ordenada, amb unes eines per poder trobar les coses en funció de qui t'agradi trobar, si t'agrada trobar una cançó de fulano de tal o d'esteu major, majora, que sabeu que la va fer i que sabeu que estava gravada o recollida en tal llibre, però no teníeu aquell llibre o aquella gravació. Si sou un estudiant i deies, ai, m'agradaria fer un estudi sociològic sobre el menjar.
Important.
I en les nostres cançons, amb tanta lleta i tanta explicació, podràs trobar desmenjades, pescar, descassar i de tants i tants i tants de temes. Bé, idò, si avui en dia tenim una eina com és internet i la possibilitat de penjar-hi pàgines web, vaig pensar, bé, seria una manera fantàstica de poder organitzar tot això i ajuntar-ho a un lloc. Aquesta és la idea darrere d'aquest cançoner. I bé, a dia d'avui, ara fa un any que el presentàrem,
sí,
amb unes 3.200 cançons, que en principi pot impressionar molt, però
una petita part.
Que és una molt petita part de lo que hi havia.
De lo que hi podem trobar.
Cançons, gloses, estribots, sonades,
sí,
embarbussaments, eixarms, oracions d'aquestes particulars que sabia la majora. Bé, totes aquestes coses les anem ajuntant. És una feina molt grossa, just hem començat, però la veritat és que la resposta de la gent és molt bona i ens estan ajudant i ens estan enviant molta cosa.
Així va bé, Ido. Estic contenta de sentir-ho. Clar que sí. I, pues, parlant una miqueta de ses sonades, que mos ha quedat tantes, hem parlat de ballades,
sí,
però no hem parlat de sonades.
No.
I aquí també n'hi podem trobar.
Sí, sí.
A part
sí,
de la
sí.
curta i la llarga.
Exacte. Trobarem a prou bastantes sonades. Algunes les tenim, desgraciadament no les tenim gravades en so,
sí,
sinó que només en tenim sa partitura, per exemple.
Sí.
Altres sí, que les tenim en gravacions assonades, de gravacions que s'han fet més modernes, de forma professional, en discs i de més. Altres fetes casolanes, amb aquells cassets
que
tots gravàvem.
Que tots tenim alguna.
Que tots en tenim algun.
Sí.
Vos ho ben sabeu.
Un copet.
Resulta que de totes aquestes sonades se'n poden trobar moltes gaites, sonades de ball com a la curta o la llarga i de més. I ara una cosa que encara no està penjada en el cançoner, pront estirà, i és una feina que hem fet a partir d'unes partitures que teníem d'una feina que es va fer l'any 29, quan es va fer l'obra del cançoner popular de Catalunya,
sí,
i varen venir amb Baltasar Morell, Sant Pere, i en Morell, a recollir, a transcriure tant sonades com cançons, lletres de cançons i de més,
sí,
i romansos.
Sí.
Bé, idò, teníem de grans sonadors d'aquestos, com pogués ser, per exemple, en Macià o
sí,
en Costa de Sant Carles, tota una sèrie de sonades. Però què passa? Molts de sonadors no sabem solfa. Alguns sí, però així tot el gran públic no sap aquestes sonades com sonen. Bé, idò, es va anar a samplejar el so de la flauta i el tambor, és a dir, anar a un estudi,
sí,
i sonar totes les notes que poden dar i els tocs diferents, això es fica dins un aparell, i llavors, amb un programa MIDI, es passen aquelles partitures dins el programa i se li diu, sona amb aquestes notes amb els sons que t'he gravat abans de la flauta i del tambor. I que han fet? Reviure aquelles sonades del 1928
sí,
i 29. I ens han trobat
quina
bé
maravilla.
Algunes gaites, algunes sonades que coneixíem, versions, però
sí,
grans sorpreses, algunes gaites que no coneixíem, i encara més sorprenent, per exemple, d'en Costa, hi ha fins a 4 llargues
diferentes,
amb tocs de tambor diferents en els que avui en dia usam per sonar a la llarga. Tots quadren dins la mateixa mètrica, diguem, del toc de tambor i del mateix ritme, però la cadència, la manera de fer els tocs és diferent.
És diferent.
O sigui, un descobriment molt
gros. Un descobrimentasso, si es pot dir
exacte.
Així.
Exacte. Ara estem a punt d'acabar una millora en la web del cançoner i tot d'una que la tinguem llesta, tenim una sèrie de sorpreses.
Ah,
una, aquesta d'aquí, de Formentera, també ens arribarà.
Alguna
una sorpresa, una coseta, que no Paquita us podrà explicar més detall que jo mateix. I la veritat és que sí, que darrerament ens han vengut molta cosa i dins el camp d'aquestes sonades, això, ja us dic, hi haurà aquesta possibilitat de quasi miraculosament poder salvar aquestes sonades de quasi ja 100 anys endarrere.
Pues, quizás el millor moment de dar-li veu aquí en el cançoner i que la gent ho pugui veure des de casa seva també i pugui escoltar que d'això es tracta al final. I de Toni, cap al cançoner on anem?
Vingui, doncs.
Aquí hi ha dues paraules que sí que m'agradaria explicar i que els explicarem programa darrere programa, però perquè la gent pugui entendre, perquè en parlarem molt, la gent i jo mateixa la millor, eh? Que és un mot i que és una cobla, antes d'entrar en matèria, quizà.
Vinga, donem-hi. Veiem, un mot és un vers llarg, de 7 més 7 síl·labes, o 8 més 8 síl·labes, que té una cessura enmig, és la mateixa estructura que tenien els romansos. I, com a mínim, ha de tenir una rima fixa al final del segon mot.
D'acord.
Perdó, de segon mot. Des final del mot, vull dir. Ho he dit malament. Des final del mot. Des segon vers.
Sí, això.
D'aquesta manera. Sí. Si la cançó estava especialment ben feta, llavors podia tenir una rima també al final del primer vers. Per això no era imprescindible. El segon sí.
No, eren imprescindibles els de segon.
Exacte,
Que rimàs, que s'entengués també, sí.
Això seria un mot. Llavors, anem fent mots, i anem fent mots, i anem fent mots, i en un moment donat, n'hem fet 10, n'hem fet 15, n'hem fet 20, n'hem fet 30,
sí.
I dèiem, bé, aquesta part de la cançó que volia contar, que vendria a ser, si fos una novel·la, un capítol,
sí.
La tancam i la convertim en una cobla.
Ja
tenim feta la primera cobla. Aquesta primera cobla s'inicia amb un primer mot, que és el cobleig, diríem, la tornada. I quan comencem la segona cobla, que pot ser una continuació d'això, o pot agafar una temàtica relativament o molt diferent...
D'acord, no té per què tenir res a veure amb un ensalte.
No té per què tenir res a veure, normalment hi tenen, però no té per què tornar a agafar aquest primer mot, aquest cobleig, que ens indica que ha començat la segona cobla. I una cançó consta de mínim dos cobles, molt sovint tres, de vegades fins a quatre.
Sí, les més llargues per allà.
Aquestes són molt més llargues.
Sí, perquè hem de tenir en compte que llavors memoritzaven, que no és el mateix.
Clar.
Quatre cobles, si era gros, si era molt, molt grosses les cobles, diguem, molt llargues, hi havia que tenir bona memòria.
Tot
també.
Allò estava dins el cap. Quan deien estudiar-se una cançó no volia dir llegir-la i aprendre-la de llegir. Era
memoritzar
fins que dins la memòria quedàs ben fixada.
I tant. I tipus de cançó?
Ui, moltes.
Moltes.
A veure, hi ha moltes temàtiques, però sí que diríem que hi ha, per exemple, una que domina, que són les cançons amoroses.
Sí.
Tant si és per declarar un amor a un jove o una lota, com, i especialment aquest tema sí que es dava molt, la de jovens o al·lotes desnebits, quan la cosa no havia anat bé. I llavors, quan tenim el cor ferit, és un dels moments en què tota la santa vida i en moltes cultures, crec jo, dona molt més per cantar. Si pensam en general en les cançons, ja fora de les pitius que coneixem d'amor, fixeu-vos que moltes seran de desamor.
De desamor?
O d'amors no correspostos. Bé, aquí no érem cap excepció. De manera que l'amor tant per declarar-lo, per que l'han perdut, perquè parlam de coses relacionades amb aquest amor i desfesteig en general, era una de les temàtiques.
Sí.
Llavors, fets importants. Desgràcies grosses.
Desgràcies, sí.
S'any dolent.
S'any dolent.
Fams,
quantes cançons
reals. Quantes sí, d'això. Sí, sí. El desastre que hi va haver en els anys 70, amb aquell avió...
El 72.
Que va estallar-se contra les roques altes a la banda de Sant Josep, i que una de les versions més coneguda que es va fer d'aquesta cançó justament és d'un formenterer.
Sí, d'en Pep Simón.
Tornem a mencionar en Pep Simón, i que la que va cantar i va popularitzar Eivissa és... gran cantador,
sí,
en Pujol.
En Pujol.
Sí. Però d'una lletra que li havia fet un cantador i cançoner de Formentera. Amb la qual demostram que sempre hem estat lligats.
Sempre, hi ha hagut molta gent.
Gràcies, no. Gràcies sí, en els freus estem enganxats uns en els altres. Sí. I clar, aquestes cançons d'això. Llavors hi havia cançons puntoses també.
Sí.
On podies dir coses que si les haguessis dit sense cantar-les haguessis pogut tenir un problema ben gros.
Però com que es deien cantant...
Però no, com que es deia cantant, no tenies un límit... A veure, bueno, també tenies un límit, però estava més enllà. Cantant podies dir coses que no els podies dir parlant, de paraula.
Una cosa que m'ha... Bueno, m'impressiona, anava a dir, supos que jo i qualsevol que m'ha estat dins una cantada o que hem tingut el privilegi de poder anar de cantades com s'anava antigament...
Sí.
Era justament el fet aquest de que algú en un moment donat cantàs una cançó puntosa i hi hagués una altra persona que li contestàs en el moment.
Sí.
Aquest fet de poder crear en el mateix moment, no? Una cançó per contestar a una altra.
Això que em plantejau és un tema molt, molt, molt interessant, perquè, clar, en les cançons, tant les puntoses com també de riures.
Sí,
aquesta
també.
És una temàtica que no he comentat ara, abans, però que és importantíssim també. Hi ha aquesta cosa de contestar. Però és curiós. Tot i que l'estructura dona a pensar que molt probablement, jo no estic convençut, altres m'ho discuteixen i pot ser que vaiga molt rat, però jo estic convençut que algun moment històricament es va improvisar. Hi havia gent que sabia improvisar i improvisaven aquestes contestacions o cançons pel moment. Però això, en coneixement de les persones vives, es havia perdut. Tothom s'estudiava les cançons, per l'ocasió, això sí.
Sí, tant.
Llavors, cantaven una cançó, per exemple, un jove desnavit arribava a casa d'una lota on es feia d'això i ell era davant i li cantava. Ell s'ho havia ben estudiat.
I tant. Val?
I això que deies de contestar, clar, això implicaria improvisar.
Sí.
Però és que si els nostres majors i remajors i tots que hem conegut diuen no, és que no s'havia improvisat mai, què passava? Hi havia moltes cançons que podien anar bé per dar contestació a una temàtica més o manco general del moment d'aquella cançó. De manera que podrien encaixar bé, encara que no fos una improvisació, com si ho hagués fet.
Ah, d'acord, interessant, tot això. Interessant. Molt bé, idò, Toni, no sé si passam a fer lectura de la cançó que tenim per avui...
Ja sé meu, paraules firme, assaig que te conta, ja treba, per el querir-te molt de temps te pretiga, ja et vaig fum, s'ha pretenir-te quan eres de poca, ja arenc, ara multiplica se nostre mor i amistat. Ja, no sé per suedir-te el que n'estic de xerra. Ja, si em dius t'enfolgues mi que jo et daré ma llibertat. pas meu. Us qualsevol dia podrem canviar d'estat. Ja, ja, seguint sa llei escrita conforme ens han ensenyat. Ja, 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 m'ha pres on es hi dedica de tot cor i volenta. Ja, ja, tenc un fulgança rica quan venc en esteu costat. Ja, 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 és meu. Sa ment confia veure'm en tu desposat. Ja, ja, si tenc de sa partida i vens m'unirem plegat. Ja, 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 seràs vecina de gent de sa meua palla. Ja, ja, que hi tenc d'una família i parents de sangralida. Ja, 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 en sé. Veuen, em diuen, si encara no té ginya. Ja, 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 jo els dic, si de seguida no haguen me'n desenganya. Ja, 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 si tu em picardia tal volta m'has embruma. Ja, ja, que jo sabidoria sempre entenc que estem a dret. Ja, 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 però el que més voldria si te'l cans hauré lugar. Ja, 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 és meu la pronuncia termes en formalida. Ja, 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 mor meu a viu tranquil·la i et festeig en francada. Ja, 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 ja.
Idò, aquí hem escoltat una cançó d'en Vicent Turmerí, en Pujol, conegut tant a Eivissa com a Formentera, i que la podem trobar en Es Cançoner, en su nombre de fitxa, 2208. I ara passarem a fer-li lectura. Toni, si sou tan amable i voleu llegir-la vos.
Veiem, no
i si som... hi ha alguna paraula així una mica...
Vos direu la paraula que vulgueu que mos aturem, mos aturarem. Eh?
D'acord, idò.
O envers l'acabat de llegir, ja m'ho direu.
Molt bé.
Bé, idò, diu, amor meu, viu tranquil·la, jo et festeig amb francedat. Sa meva paraula es firma, i ja saps que t'he comptat. Treballant per alquerir-te, molt de temps t'he pretigat. Vaig començar a pretenir-te quan eres de poca edat. I ara multiplica sa nostra amor i amistat. No sé com persuadir-te lo que n'estic de xerrat. Si em dius que t'enfolgues mica, jo et daré ma llibertat. Pels meu gust, qualsevol dia, podrem canviar d'estat, seguint sa llei escrita conforme ens han ensenyat. Ma persona s'hi dedica de tot cor i voluntat. Tenc una fulgança rica quan venc en el teu costat. I el meu pensament confia veure'm amb tu desposat. Si t'agrada sa partida i vens, m'ho anirem plegats. I llavors seràs vecina de gent de sa meva part, que hi tenc més d'una família, parents de sangralitat, i en sé que em venen, em veuen, em diuen, si encara no t'he ginyat. Jo els dic que si de seguida no haguem-me'n desenganyat, si tu em vas en picardia, tal volta m'has embromat, que jo vaig amb sabidoria, sempre tenc estar matat. Per lo que més voldria, si t'alcans hauré lograt, i el meu parlar pronuncia termes amb formalitat. I amor meu, viu tranquil·la, jo et festeig amb francedat.
Que polida.
Molt polida, molt polida.
Aquesta cançó, la temàtica seria d'amor.
D'amor i de declaració d'amor.
De declaració d'amor. I tenim aquí, bueno, hem trobat aquí un parell de paraules que quizà...
No són molt d'ús corrent avui en dia.
No, són d'aquelles que estan una miqueta en desús.
En desús.
Com la primera que va trobar, quizà, és Alquerir-te.
Alquerir-te. Bé, això vendria a ser un, com dir, conquerir-te, guanyar-te.
Ah.
Curiós.
Conquistar-te.
Conquistar-te.
Ah, molt bé.
Curiós que es faci servir la mateixa tipus de paraula per la guerra i per l'amor.
Sí, és curiós,
per les dues coses.
Sí. Sí que és curiós, sí. Però ja diuen que en la guerra i en l'amor està tot permès,
així
que
exacte.
Deu entrar dins aquest mateix. I l'altre que hem sentit aquí, sí, que és practicat.
Practicat, sí senyor. Això és tenir tractament i parlar amb una persona. quan tu parles amb una persona, practiques amb aquella persona. Li tens coneixement, li tens tracte, us heu practicat bastant de temps. Fixeu-vos en castellà, a Espanya no, però a Amèrica Llatina, Llatina fan servir sí, platicar.
Platicar, sí, 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 sí.
Li canvieu una L per una R i teniu la nostra paraula.
I tenim la nostra paraula. Pues ja en tenim una altra. Una altra. I xerrat?
Content. Anar xerrat és anar content. El contrari seria anar cap piu o anar falló.
Ah, anar falló. seria el mateix que anar xerrat?
Sí. Anar xerrat i anar xerrat serien dos, sí, serien dos paraules equivalents.
I tenim també sangralidat.
Sangralidat, aquesta, mira, és una paraula, jo crec, podria equivocar, però crec que aquest en Pujol, o qui li fes la cançó, se la va inventar. Sangralitat ve de sang. Quan estan parlant de família, parents de sangralitat, estan parlant de família de sang. El que seria la que no és política, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Però, clar, ens trobam amb la necessitat de forçar la rima.
La rima de...
I si fos família de sang, no en perdríem. La mètrica i la rima, ho perdríem tot.
Ho perdríem tot.
Dèiem sangralitat, i potser sigui una paraula inventada, però tots sabem de què va, sabem el que significa, no hem perdut ni una cosa ni l'altra, ni la mètrica ni la rima.
I en tenim amb bastantes cançons, eh?
Sí, això és un fet que es dona, de paraules d'aquestes que els lingüistes es trenquen les banyes trobant-les, i jo crec que si la paraula està allà on ha de rimar, és una mica una trampeta.
Una trampeta, li direm així.
Una trampeta.
Li direm així. I la darrer pot ser aginyat?
Aginyat. Convèncet per aconseguir i per fer una cosa. En aquest cas, jo m'agradaria aginyar-vos perquè us casàssiu amb jo, si no fos que ja sou dona casada, per exemple. Seria un ús d'aquesta paraula.
Idò, recordar-vos que aquesta cançó la trobareu a la pàgina de la Xadamplada i a radioillaformentera.cat trobareu el nombre de fitxa i hi trobareu la relació de totes aquestes paraules que estem comentant en Toni i jo amb el seu significat. I fins aquí hem arribat en el cançoner. Quizà, Toni, podríem recordar una miqueta com entrar-hi, no sé si ho hem dit.
Sí, no ho hem comentat i és molt fàcil. Entreu a qualsevol buscador, poseu cançoner de les Pitiuses i ja us apareixerà. Cliqueu allà damunt i entereu a la pàgina del cançoner. Ve directament o també, si no recordeu si era cançoner, Pitius o cançó, com es deia exactament, cap problema. Entreu en el web de l'Institut d'Estudis Ibicencs i a la pàgina principal d'aquell web trobareu una paraula que diu cançoner, feu clic allà damunt i ja hi sou.
I ja hi sou. I allí també tenim a la primera pàgina una cerca avançada.
Correcte.
Que si entram allí dins, des d'allí podem trobar el cantador, si busquem un cantador amb especial...
Per exemple, si deies en Pujol m'ha agradat, voldria veure més cançons seues, posau en cantador el nom d'en Pujol i us sortiran totes les fitxes on tenim cançons d'en Pujol.
I de recordeu que el podem buscar per cantador, també podem buscar per sonador, podem buscar per nom de gaites...
Per el començament de la cançó,
de coses més.
Per la temàtica, per quin any es pogués pogut fer. Pràcticament el que se us acudeixi ho podeu trobar.
Molt bé, Toni, pues, agraïda, molt agraïda de que hàgiu fet aquest programa, aquest primer programa, jo, de tenir-vos aquí, de totes les explicacions i tot el que us heu contat. Gràcies per travessar els preus, perquè hi havia una mica de...
Una mica de xundroi. Sempre que ha de venir un eivissenc, jo ja sé que encarregau una miqueta de vent, perquè els eivissencs d'una unida, dos en dos està bé, però tampoc importa abusar-ne. Però jo és un plaer venir aquí. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vos.
I bé, espero que els cançoners pugui ser un motiu de passar bones estones.
Moltes
coses.
Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Paraules en l'aire.
I I arribem a l'esteller de paraules en l'aire, on cada setmana direm una paraula que estarà a les xarxes de Seixada Amplada 2.0 i radioella.cat perquè hi pugueu participar tothom. Comptarem amb dues persones que ens donaran el significat de la paraula de la setmana anterior. Els nostres assessors, a qui vull agrair el nom d'aquest taller i la seva disposició, són en Ruth i en Carles del Sal, del Consell de Formentera. I la nostra primera paraula serà en filostro. Recordeu que estarà penjada a la pàgina de Seixada Amplada 2.0 perquè hi participeu i la paraula és, la repetim, en filostro. I ara sí, arribem al final d'aquest primer programa, que esperam hagi estat del vostre agrat. I abans d'anar-me'n, si teniu alguna gravació de Seixada Amplada dels anys 80, podeu contactar amb nosaltres a través de les pàgines de Ràdio Illa i Seixada Amplada 2.0 o els enllaços que allí hi trobareu. I ara sí, moltes gràcies per ser-hi i donam despedida amb aquesta gaita anomenada La Plana de Sapaller, d'en Xumeu de na Pepa i d'en Toni Petit. Bona setmana i hasta tornar.